Fem una enquesta a Twitter i preguntem a la gent com té les alarmes.
No, i l'altra pregunta poder més important. S'alleveu amb l'alarma del telèfon o feu servir despertador?
Mira, jo t'he de dir que poso quatre alarmes, però em llevo sempre amb la primera. És per desconfiança en mi mateix, però sóc bastant de llevar-me.
Però, no, però amb el telèfon, no?
Amb el telèfon,
No tens despertador?
No, bueno, ara m'he comprat l'Alexa i sona RAC1. Llavors, de cop, començo a sentir de fons el bastó.
No,
mira, ho estem preguntant a través de les xarxes socials. Quantes alarmes teniu al mòbil? Quantes alarmes teniu al mòbil? I hem penjat un vídeo. És el vídeo de les alarmes de l'Estadella.
Sí.
Va, a veure si algú supera l'Estadella i la Mònica, perquè ets una digna competidora, però vamos,
però és que jo però bé, que tothom ho tenia.
No, perquè jo també jo tinc alarmes a hores estranyes, però jo les esborro perquè a mi m'atabala. Mira, és que en tinc dues.
Però em pots... Em fa cosa veure això, tampoc.
Dues alarmes.
7:45 i
les 8. Quan has de posar-te l'alarma, la poses de nou, si no costa res.
I us dic una cosa,
la rodeta
que a vegades no necessito l'alarma, perquè el cos ja de manera natural es desperta a l'hora que toca.
No, sí, la majoria de vegades no és per despertar-me.
Però no us fa ràbia haver d'anar parant? Perquè això t'has d'anar parant el mòbil cada dos
per tres. Bueno, però una mica de divertimento pel matí, sense problema, sí.
Com parar-les cada dos?
L'has d'aturar quan sona l'alarma, què fas?
Però no em sonen totes aquestes.
Clar,
aquestes
però...
Les has de d'activar.
Clar, però has d'anar desactivant. Sí, clar. Les has de desactivar quan te'n sona una.
Sí, però, no, però normalment no em
sona. Només te'n sona una,
la
o no?
La que activo en aquells dies,
tota aquesta
que activo...
No, però és que clar, és que hi ha una altra subvariant de tot això, que hi ha gent que, per exemple, s'ha de llevar a les 9 del matí i té alarmes de les 8 a les 9 seguides, repartides entre una hora sencera. I per això dic que t'has d'anar molestant, això anar parant l'alarma.
Això, per exemple, quan viatjo o tinc por de dormir-me o això, he d'agafar un avió, llavors sí que poso 3 o 4 alarmes.
I poc es parla de la sintonia que poses per despertar-te, perquè és una cançó que li agafes tírria. Jo vaig cometre l'error de posar una cançó normal, Love Me Again, de John Newman, i li tinc una tírria perquè em recorda el despertar.
Jo tinc un to d'alarma normal i li tinc tírria perquè és un to que sona per tot arreu. I quan sento allò, m'agafa ràbia, perquè són les 5 de la tarda. No, és que l'altre dia, aquí a la redacció, hi ha gent que té alarmes molt estranyes. Qui tenia alarmes estranyes aquí, que encara no he entès de què eren?
Alarmes estranyes?
El Marc Bala tenia una alarma estranyíssima.
Ah, sí?
Sí, que sonava a mitja tarda i encara no m'he entès per què era aquella alarma.
Hi ha gent que es posa alarmes per recordar-se de les coses.
Sí.
Vull dir, d'aquí 5 minuts és una mica de bueno. No,
però llavors has de posar una nota, perquè si no, és absurd totalment.
No, perquè tu saps que l'alarma sona per allò.
O no.
Per exemple, un medicament. Sí. T'has de prendre
això
un medicament
vostre, dic, això
a les 4.
No és normal, no? Perquè mira, la Grifina ens diu, jo que pensava que tenia moltes alarmes i només en tinc 6. I quan ha vist el vídeo de l'Estadella, que hi ha un llistat que interminable, ha quedat flipant.
Però el Josep Maria diu que en té 21.
Que la gent ens ensenyi les merdes de les alarmes.
Ui, en Roger ens diu 84.
No pot ser. No pot ser.
Que ensenyi vídeo.
En Roger, 84, i posa aquella careta que, ja, que li cau una gota de suor.
Però 80,
no m'estranya.
Però perquè no les esborreu? És que no ho entenc.
Però,
no,
però aquí, de què serveix esborrar-les?
Sí, no ocupa memòria.
Però no us angoixa tenir tantes alarmes.
Et trigues més temps en buscar l'alarma
si
que en posar-les.
Si he d'agafar un avió i m'he de llevar d'hora, ja la tinc
amb
posada.
Amb una llista tan llarga.
Però és el mateix
que trobes
buscar l'hora que buscar l'alarma que
exacte.
Ja tens.
Quina hora? La poses en un moment.
Calla, que, mira.
No, a més, en tinc tantes que sempre trobo la que ja em va bé.
Calla, que ens acaba d'escriure el José Corbacho. José, què tal? Bona estàs? Doncs
pues mira, estic ara mateix escoltant-vos i dic, pues si poso aquí la meva opinió del tema...
El José Corbacho diu que en té...
Però, atenció, eh? Atenció.
Atenció, que diu que en té una 150.
Mare meva.
I totes amb marimba, que és aquell so.
Horrorosa, la marimba. Horrorosa. Horrorosa.
La marimba.
Ostres, José, escolta, ànims, tio.
No, és que és molt important. Tinc la del vàter. Tinc una alarma per recordar si he anat a tirar...
Aquesta és horrorosa.
Mal de cap.
Tinc quatre per mirar si això, si he tirat la cadena al vàter o no. Tinc una per veure si el timbre de casa funciona o no funciona. I surto a fora a tocar el timbre. Tinc alarmes per tot, tio. Sí, per anar
a mi arribar a la pestanya d'alarma i veure'n tantes m'angoixa. És que m'angoixa.
Pues no, poder parar el mòbil, quin
és?
Bueno, parlant de gent peculiar, què més?
Sí, doncs mira, vaig trobar-me amb dos visitants que estan de viatge, dos germans que estan aquí per Catalunya, que són molt peculiars. Anem primer tot amb l'Alejandro, que és un tio que ja veureu que no està sencer.
El deporte, soy muy buen en el deporte.
Però no és muy peculiar lo del deporte.
Ah, entonces aprendo muy rápido las cosas.
Bueno, pero eso no es muy peculiar, ¿qué decir?
Sí. Claro, hay gente que se le dificulta un poco más.
Cántame ópera, a ver cómo la haces.
Uy, hombre, bueno.
Ah, no, es un tío que aprende rápido, a ver cómo la haces.
No, ópera no sé.
¿Qué te gustaría cantar? Cántame una ranchera o algo.
Un reggaetón.
Venga, un reggaetón, dale.
Dale, ¿de qué artista?
No, tuyo, invéntatelo.
Faz repertori.
Invéntate un reggaetón ahora.
Estoy con mi parcero en las calles de Barcelona, aquí con mi compañero, hablando por la radio sobre gente peculiar como todos nosotros. Y lo que pasa es que no...
Que no tiene flow,
Han començat bé, però...
Han començat bé, però...
Sí, aprende, aprende a...
No patinar. Sí.
Bueno, i atenció, perquè finalment li trobem una cosa particular.
A veure.
Móvil, viendo algún vídeo o algo.
Ah, tienes que comer siempre con el móvil.
Pues viendo algún vídeo o algo como para entretenerme.
Mira. Eso no es una cosa peculiar, sino es una adicción, ¿eh?
Puede ser. Soy adicto al deporte, eso sí.
¿Al deporte?
Sí. Más que todo al gimnasio, todos los días, sin falta.
Todos los días al gimnasio, ¿eh?
Sí.
Todo el día arroz pollo, ¿eh?
Eso sí me cuido bastante, la verdad.
Pues estem... cantar reggaeton, què tal?
Estem en estat de xoc per les alarmes, eh? Ara acabem amb l'estadella, però escolta, ho repassarem.
Què més? Què més?
Ara ho repassarem.
Mira, i per últim, acabem...
Treu, Lucas.
És que m'està sonant l'alarma per dir-vos que no tinc res a dir-vos.
Acabem amb l'Estefania, que és la seva germana, que veureu que també és una mica peculiar. ¿Te consideras una persona peculiar?
Sí.
¿Por qué?
Bueno, me gusta vivir la vida a tope, ¿no? Me gusta la naturaleza, conectar con cosas diferentes. Ay. El tema espiritual me gusta mucho.
¿El tema espiritual en qué sentido? ¿Me interesa?
Me gusta el yoga, meditación, me gusta todo el tema holístico.
¿Holístico?
Sí.
Pero sin drogas, ¿eh?
No, cero, nada de eso. Solo meditación, yoga, conectar de esa manera. Pues soy demasiado perfeccionista, me gusta todo así. O sea, en mi armario organizo todo por color, y cosas así, soy muy maniática. Cuando compro algo, lo cambio 3-4 veces hasta estar segura si me gusta.
Chévere, papi.
Tu imagina't anar canviant tota l'estona la roba, eh? Vull dir, també hi ha gent meticulosa.
Perquè és peculiar, a veure...
Que el tema de les armes està durant de 5.
Moltes respostes.
La gent està boja.
I a més hi ha gent que ens ensenya... Oh,
Andreu,
a Lucas! Hi ha gent que ens ensenya els vídeos.
Sí, vídeos, i després com les tens... Per favor, a Lucas!
M'està sonant...
Va, home! Hi ha gent que les etiqueta, efectivament, per exemple...
Va, prou! Calla, ja!
La Roser Guixà ens diu que en té unes 20 i escaig i que en té una d'etiquetada. I la que té etiquetada, que és a les 6:45, posa cada dia, la de cada dia de cada dia.
Molt bé, una té concreta.
La de cada dia de cada dia, a les 6:45.
Estic reproduint el vídeo del Roger, que comença a les 5 del matí, va baixant 5, sigui 20, 30, 45, 6, 7, 7, 5, 7, 10, 7, 15, 7, 25, 7, 30, 7, 45, 7, 5... Vull dir, així, fins que arriba... És que és una barbaritat. Fins arriba a 11:45. A 11:45 veu que ja no té temps per fer res més i no cal que es posi les alarmes. Però hi ha gent que sí que se les etiqueta, eh?
Però molta gent. I molta gent que també diu que ells s'ho esborren perquè, el que dèiem,
clar, és més ràpid clar.
Crear-la que haver-la de buscar. Molta gent se les esborra, també.
Mira, el Gabriel li han fet un favor. Diu, jo en tenia 49. Acabo d'esborrar 46 i m'he quedat amb 3, que són les que realment faig servir. Clar. Que és això el que hauríeu de fer. Home, tenir les que utilitzeu i ja està.
Parlem d'una altra cosa que acabo de veure al mòbil de...
Atenció, un moment.
No pot ser.
Un que és molt fort. No això ser, ja sí que és peculiaríssim, no eh? Mr. Danielowski diu, jo les tinc totes capicua. A les 16:16. 09:09. 22:22. 07:07. Atenció, Laia Frigoler, home, tinc 210 alarmes guardades.
La Laia, jo crec que sí. La Laia, si ens està escoltant, ens hauria de trucar, eh? Sí.
Laia... I el Danielowski?
902-47700. La Laia Frigoler, que en té 210, superant el Corbacho, fes-nos un truc.
Sí, truco jo, tios.
I en parlarem.
I una altra cosa, 13.000 mails... Té aquesta dona resposta...
Aquest és un altre tema.
Vull, trobo que això...
I no et generen una mica d'angoixa de saber...
Això fa molt toc, eh?
Que tens... Tot això sense llegir?
Me la va provocar el dia que vaig posar-ho a zero i cada dia havia d'anar-me'n a dormir amb el correu a zero un altre cop. Em va generar una angoixa i una obsessió que vaig dir...
Mònica, 13.000, potser tens aquí una oferta de feina espectacular, eh?
Perdoneu. Home, perquè jo el tema el miro.
Jo...
Sí, els ignores.
13.000 no, jo en tinc 6.404.
Però com podeu viure amb això?
Sense llegir. 6.404. Alguns són perquè els vull guardar, altres perquè crec que els he de tenir controlats per la raó que sigui. 6.404. Sí, sí.
Espectacular. Jo no, això no podria,
veure,
eh?
No, és que hi ha molta... Bueno, el meu és per descuit i perquè també ara ja no tinc paciència d'anar eliminant segons què. Aquest estiu m'he dedicat molt a fer neteja d'espam que rebia i que acumulava tota aquesta xifra, però és que ara què faig? O sigui, ara no, que no, tinc 6.000, ara què faig?
Però a mi em fotré molt nerviós, eh? Veure ja 6.000
correus. No, perquè jo faig com la Mònica, jo controlo els del dia,
correcte,
però la resta allà estan.
Reps molta cosa que ja veus que és...
I de vegades reps, jo què sé, pues una factura d'alguna cosa i penses, això ho he de guardar per si les mosques. Bueno, pues fa 10 anys que està guardat.
La tertúlia és molt interessant, però són les 6 i 10
ah, sí,
i
els marxem,
informatius
marxem.
Estan esperant per fer el butlletí, ah, eh? Jo només ho poso al damunt
sí,
de la taula. A partir d'aquí...
Porque no han comentado nada de lo de María Teresa Campos, que l'han dado de alta, que acaba ingresada al hospital.
Ha estado muy mal, eh?
Que además, por cierto, hace justo el día 7, según mi calendario orojondo...
¿Por qué? ¿Qué es aquest calendari?
Un calendari efemèride. Dice, el dia 7 d'enero, justo del 2020, el 7 d'enero del 2020, la Campos a la Gemio le dijo, eres una cerda.
I tu tens un calendari d'això?
Efemèride.
Pues ho trobo boníssim, eh? Però guarda aquest calendari.
Hombre,
a veure, deixa'm saludar el Joan Torra. Joan, bona tarda.
Per favor, home.
Bona tarda.
Com ho fas, això de les alarmes? Com ho tens?
Jo no en tinc.
Com?
El que no tiré és l'adreça, perquè llavors malament.
Què diu ara?
Com?
A les alarmes.
Les alarmes del mòbil.
Les alarmes del mòbil.
Sí, ai,
ai, no ho seguia, no ho seguia, no ho seguia. Em pensava que parlàveu de...
Les alarmes de Carme, ole!
Mira, és que acabava de sortir una última hora de Brasil i no podia escoltar-vos, disculpeu.
No, és que llavors és que passa que la Marta Cailà es posa molt nerviosa...
Jo pateixo per ells.
I llavors us vol fer entrar a correcuita,
sí,
que no té cap sentit, això ja.
I tant que té sentit.
No té cap sentit.
Estan esperant des... Tu des de quina hora estàs aquí preparat per entrar?
Mira, des de les 5 amb 58 minuts.
Sí. És una falta de respecte, ho
bueno,
sento, Marc.
Tampoc s'estava escoltant el programa, eh? Vull dir que tampoc passa res.
No, perquè estàvem pendents de l'actualitat, Marc.
Sí, és que sí, que sí. Però dic, alarmes de mòbil, quantes en tens?
Alarmes de mòbil, mira, me'n poso dos cada matí.
Per tant, dintre la normalitat. I el Gerard, a Serra de Bellera, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Quantes alarmes?
Dos, com a molt, com a molt. Fins i tot de vegades confio en la meva capacitat de llevar-me amb una alarma.
És que no se'm para l'alarma, tio.
Bueno, ai, t'he passat, per favor.
Ara escoltarem les notícies. Presó provisional sí. Per l'home que hauria violat una menor d'edat a Vilafranca del Penedès la matinada de dissabte a diumenge i després ja continuarem.
Sí, segons la noia, ell la va obligar a pujar al seu cotxe a la sortida d'una discoteca i la va violar primer enmig d'unes vinyes i després diversos cops a casa seva. Quan va poder sortir del pis ho va denunciar a la comissaria i la policia va detenir l'agressor la mateixa nit. El jutge acusa l'home d'un delicte d'agressió sexual i de detenció il·legal. De moment, el manté en presó provisional. I el que us dèiem, la justícia del Brasil demana que es bloquegin els béns de Jair Bolsonaro després de l'intent fallit de cop d'estat de diumenge a Brasília per part dels seus seguidors. En concret, ho demana el Tribunal de Comptes del país, que vol esbrinar com es van finançar les protestes il·legals. Es tracta de la primera decisió que implica Bolsonaro en aquest assumpte. Mentrestant, l'expresident del Brasil es troba ingressat, recordem, en un hospital de Florida, als Estats Units, per dolor a la zona abdominal, com a conseqüència d'una agressió que va patir el mes de setembre passat. El govern espanyol aprova nous incentius per fomentar la contractació indefinida. Són bonificacions per a les empreses que posen el focus sobretot en la contractació dels aturats de llarga durada, la dels majors de 45 anys i la de joves sense formació, és a dir, els col·lectius que tenen més problemes per trobar feina. Les empreses que rebin aquests nous incentius públics hauran de mantenir els treballadors un mínim de 3 anys a la plantilla. N'ha parlat la ministra de Treball, Yolanda Díaz, després del Consell de Ministres.
Quien reciba el incentivo, la bonificación, tiene una obligación del mantenimiento del empleo durante 3 años. Que las personas trabajadoras menores de 30 años que no tengan cualificación de ningún tipo, bueno, pues van a recibir quien las contrate una cantidad exacta de 275 euros.
Les empreses que contractin persones dels col·lectius assenyalats rebran entre 100 i 300 euros aproximadament cada mes durant 3 anys. Per contra, s'eliminaran les bonificacions pels contractes temporals que fins ara existien. Aquests incentius es començaran a aplicar en principi a partir del setembre que ve. I el bloc progressista del Tribunal Constitucional no s'ha posat d'acord sobre qui ha d'ocupar la presidència de la institució. En la reunió que han fet avui, els magistrats progressistes, que ara són majoria, no han pogut arribar a un pacte sobre si hauria de ser Cándido Conde Pumpido o bé María Luisa Balaguer. Per tant, finalment serà la votació de demà que sortirem de dubtes. És la primera vegada en 30 anys que dos magistrats del mateix bloc ideològic es disputen el càrrec. Ara mateix el resultat és del tot incert. Un dels vots clau podria ser el de la nova magistrada María Luisa Segoviano, que és progressista socialista, però que va ser escollida a proposta dels jutges conservadors. I és que es dona per fet que tot el bloc conservador no votarà a Conde. Pumpido considera que és massa proper al PSOE perquè va ser fiscal general de l'Estat durant l'etapa en què Zapatero era el president d'Espanya. I ara els esports amb Gerard Ballera.
A lateral francès del Real Madrid, Ferland Mendy es dubta per jugar demà la primera semifinal de la Supercopa d'Espanya davant el València. Té una sobrecàrrega al bessó i es podria afegir a les baixes de Tchouaméni i David Alaba. A més, pel que fa al mercat de fitxatges, el davanter de l'Atlètic de Madrid, Joao Félix, marxarà cedit al Chelsea fins a final de temporada. El club londinenc pagarà 11 milions d'euros per la cessió i no hi haurà opció de compra. Joao Félix passarà la revisió mèdica en les pròximes hores. I a Alemanya, el jugador del Borussia Dortmund, Sebastian Haller, ha tornat a jugar un partit de futbol després de superar un càncer de testicles. Li van diagnosticar l'estiu passat després de ser un dels màxims golejadors de la Champions amb l'Ajax. Avui ha jugat l'últim quart d'hora d'un amistós contra el Fortuna Düsseldorf.
I pel que fa al temps, aquesta nit tornarà a ser freda a tot el país i demà arribarà un petit canvi que ens portarà un augment dels núvols i reactivarà la nevada a la cara nord del Pirineu. Bàsicament cap a la Vall d'Aran i al nord del Pallars Sobirà, amb una cota de neu que es mourà al voltant dels 1.500 metres. També es reforçaran la tramuntana i el mestral als dos extrems del país i la temperatura al centre del dia recularà una mica respecte avui.
RAC 1. A vegades és dur ser tan popular. Tothom et vol veure, vol saber més de tu, vol estar amb tu. I és que al final sembles inaccessible. O no? A IKEA baixem els preus dels productes més populars, ara i tot l'any. Perquè aquí sí que n'hi ha per a tothom. Descobreix-los a la teva botiga IKEA o IKEA.es.
Conductor i conductora, aquest missatge t'interessa i molt. Aparca els pàrquings Saba i Saba Barcelona Bamsa amb un 50% de descompte durant 3 mesos activant Saba Ticketless a l'app o a Saba.es. Sí, sí, a meitat de preu. I també més còmodament. Paga menys i oblida't dels tiquets i els caixers de sempre. Promoció vàlida fins al 28 de febrer.
Culers, pericos, barcelonins, ho hem aconseguit. Football Emotion es consolida com la botiga número 1 de futbol amb l'obertura de la seva tercera botiga a Barcelona al centre comercial Diagonal Mar. Sent el futbol com mai i troba les millors botes, samarretes, equipacions, accessoris i tot el que necessites per ser futbolista d'alt nivell. Football Emotion, més enllà d'una botiga de futbol.
El Pèndol, reparació de rellotges de totes les marques. Rolex, Patek Philippe, Cartier, Omega, Tag Heuer i en 24 hores. El Pèndol, des de 1983, ara a Balmes 228.
Versió RAC 1, amb Marc Serra.
Si t'agraden les sèries i els documentals, a Montse Interiors trobaràs el millor confort per les teves maratons de sofà, tele i manta. Montseinteriors.com i les seves botigues t'ofereixen aquest espai.
És que, esclar, ara...
Aquella.
No, perquè jo, la Marta, jo li deia a la Marta que, clar... Sí. Ets peculiar no. I la Marta em deia per què. Clar, llavors, sí, si li obligues una persona a dir perquè és peculiar, sí. L'obligues a dir una quantitat d'adjectius que al final sembla que, bueno, acabo.
Dic que sembla... Que la tractis de trastocar.
No, però vull dir que la Marta és peculiar.
Sí, sí, sí,
jo també soc peculiar.
¿Cuántos collares debes tener en casa?
Molts.
Veus? Molt. Agrada molt. Perquè aquí jo te llamo la collare.
Sí,
la collare. Agrada
molt els collares.
És la collare.
És veritat.
Bé, comencem amb la Mònica Planas. Mònica Planas, benvinguda a la teva secció tal com toca.
Moltes gràcies.
Ahir em vaig mirar la sèrie que comentarem avui i déu-n'hi-do. Va recordar vostè.
Aquí és.
Em va recordar molt a vostè.
Aquí és.
Ara l'explicarem. Però comencem fent un apunt d'un cas que vas explicar aquí al programa i que recull el documental La Chica del Vaticano. Es tracta de la misteriosa desaparició de Manuela Orlandi el 22 de juny del 1983 i la novetat és que ara, fixi's, 40 anys després, el Vaticà ha decidit reobrir el cas. Pels que no ho teníem clar, perquè jo aquest matí m'han dit «Ostres, el cas aquell, de què anava això?».
Era una noia, una adolescent, que vivia, era de les poques famílies no religioses, sinó civils, que vivien a dins del Vaticà, filla d'un empleat del Vaticà, de la part administrativa, va anar una tarda a l'escola de música a Roma, que anava a prop de casa, i ja no va tornar mai més. Va desaparèixer, aparentment els pares rebien unes trucades com si demanessin un rescat per aquesta noia, però aquest rescat no es va arribar a fer mai efectiu, I a partir d'aquí hi va haver un seguit d'embolics amb la màfia, farsans que es feien passar com pels segrestadors pel simple divertiment de torturar més una família, i mai més se'n va saber res, però el problema és que el Vaticà no hi va posar mai de la seva part en un cas on sembla ser que la cúpula del Vaticà hi tindria alguna cosa a veure.
Molt bé. On el podem recuperar, aquest documental?
Era Netflix, La xica del Vaticano, a Netflix, i diguem que és una mica allò sensacionalista, un puntet sensacionalista tal i com està explicat, és seguint els codis del true crime, però enganxa. Enganxa sobretot perquè hi ha uns personatges peculiars que tenen a veure amb aquest segrest.
Posa'm algun exemple. Podem escoltar algun tall d'aquest documental, perquè avui aquesta notícia és portada de pràcticament tot arreu, i crec que si volem ampliar d'alguna manera el cas, no, podíem fer servir, encara que dius que és sensacionalista, podem fer servir de base aquest documental.
Totalment, és a dir, l'explica, jo diria que fins i tot amb excés de detalls i fins i tot assimilant les vies que després es va descobrir que no tenien res a veure amb el cas. Doncs, però si la gent vol seguir a partir d'ara que s'obre aquesta investigació, que trobo curiós, per cert, que després de la mort del Benet XVI, al cap de pocs dies, hagin decidit obrir el cas de nou, ho trobo una mica singular.
És dolenteria de qui ho fa. Sí.
La xica del Vaticà.
Todos los domingos el Papa se presentaba ante la multitud en la plaza de San Pedro. Y cuando Juan Pablo II era Papa, siempre había una gran multitud. Había un micrófono colocado cerca del balcón y el Papa decía unas palabras. Y ese día dijo unas palabras sobre Emanuela Orlandi.
Desidero esprimere la viva partecipazione con cui sono vicino alla famiglia Orlandi, la quale è nell'afflizione per la figlia Emanuela di 15 anni, che da mercoledì 22 giugno non ha fatto ritorno a casa.
Era il Papa. Il Papa stava parlando di Emanuela.
Condivido le ansie e l'angosciosa trepidazione dei genitori, non perdendo la speranza nel senso di umanità di chi abbia responsabilità di questo caso.
Aquí la gràcia que delatava, o sigui, el que delatava que hi havia alguna cosa fosca és que el Papa, quan surt al balcó en aquelles compareixences que feies a la plaça, diu, esperem de la humanitat de qui sigui el responsable d'aquest fet, quan la policia encara contemplava la possibilitat que la noia hagués marxat de casa voluntàriament. I aquí diguem que es delaten una mica en el fet que el Vaticà ja donava per descomptat que realment hi havia un responsable d'aquella desaparició. El periodista que va dedicar més anys a investigar el cas és Andrea Purgatori, amb aquest cognom ja...
Perfecte, té la feina ideal, que toca.
Ideal.
Que és el fil conductor de la història explicada de la xica del Vaticano, i explica això, el que us deia ara, perquè això és sospitós.
Personalmente me pareció muy extraño. Sus palabras son... Mi rivolgo a coloro y qualiano la responsabilità di questo caso. Me dirijo a los responsables de este caso. Queriendo decir que, en cierto modo, sabe que ella fue secuestrada.
Responsabilità di questo caso.
Número 2. Cuando dice, espero que sea devuelta a su familia, significa que sabe que está viva.
La famiglia Orlandi abbia responsabilità di questo caso.
Al mismo tiempo, la policía estaba investigando algo completamente diferente. Estaba investigando en Campo de Fiori si estaba vendiendo cosméticos, y decidió tomarse unos días de descanso lejos de la familia.
Però aquí el Vaticà tenia unes altres policies més espavilades que tots aquests carabinieris que no saben si pugen o si baixen.
Això és la xica del Vaticà, que podreu veure a Netflix i tenir més context sobre el cas d'Emmanuel Orlandi. Però avui parlem d'un altre documental que podeu veure també a Netflix. Es podia dir Senyor Marcelo y los Lobos, sí, però es diu Misha y los Lobos.
A Netflix, 89 minuts.
Perfecte.
No cap sèrie...
Perfecte, vaig veure-hi al vespre.
I passa molt
passa
bé.
Passa molt bé.
Ràpid, sí, sí. Amè, la història t'enganxa.
Però ja lo cito, Misha. Això no
tu esperis, esperis.
Sí, és una senyora, una senyora que es diu Misha. La setmana passada vam parlar d'un farsant, recordeu, aquell personatge a Escòcia que tenia 36 anys i es va fer passar per un estudiant de 16 en un institut. I aquesta setmana parlarem d'un cas que també amaga aquest desig de ser una altra persona o de modificar la història personal.
M'agradaria, senyor Marcelí, que anés comentant tot el que anem explicant.
Molt bé.
A veure com ho veu des del seu punt de vista.
Conforme.
L'acompanya la senyora Fletcher. Senyora Fletcher, bona tarda.
Oh, molt bona tarda.
Bona tarda. Perquè...
Estic impacient per saber més dades.
Amb més bona cara que mai.
Oh, gràcies.
Perquè també hi ha una investigació. De fet, jo diria que hi ha una senyora Fletcher, també.
És que documental. És un documental que està... en pràcticament en la seva totalitat explicat per dones. I és un cas on tot de dones es van veure participant.
Per què diu? Quin problema hi ha?
Cerra-t'hi.
Com?
Dones i a més
a més...
És
que de veritat, això, senyor Marcelí, dones, no es pot aguantar.
Algunes d'elles extraordinàries.
Sí, i anònimes també, és a dir, que no tenien... Es van posar a investigar sense ser investigadores, per això dic que la senyora Fletcher...
Mira com dice, Misha y los Lobos, porque las mujeres son lobas para las mujeres.
No, és un altre tema.
No ens desvii de la història. És una història apassionant.
Alerta, vostès dos.
Molt ben explicada, sobre una supervivent de l'Holocaust, i molt diferent al que estem acostumats que són aquestes històries. La protagonista és Misha de Fonseca, una dona d'origen belga que viu als Estats Units, a la petita localitat de Millis, a prop de Boston. És d'origen jueu i refà la seva vida als Estats Units. Tots coincideixen els seus veïns, que era una dona una mica excèntrica, peculiar, el que dèiem ara, però és una dona que es relaciona amb la comunitat, que té bon tracte amb els seus veïns i que els seus veïns l'estimen. Com diuen ells, localitat petita, família gran, i per tant consideraven que aquesta senyora era de la família.
Com deien, la calòrica és millor bons veïns que parents a Mallorca.
I tant, més un paí a la porta que un parent a Mallorca.
I tant. Va, és això, més o menys.
Ell explica la seva història a algunes persones i una periodista de la ràdio local d'aquell poble, al saber-la, la convida a la ràdio perquè expliqui la seva història.
És el que hauríem fet tots. Coneixem algú que té una història extraordinària i dius, escolta, això s'ha de saber.
S'ha
d'explicar això.
S'explica a la ràdio, tothom queda al·lucinat i coincidint amb una celebració jueva que es fa a la sinagoga d'aquella localitat, li demanen que expliqui un altre cop la seva història, de tal manera que cada vegada hi ha més gent que la coneix. I una de les seves veïnes, que és editora, veu, escolta aquesta història i diu, home, això és un llibre. La Misha ha d'escriure un llibre de les seves memòries i explicar el que li va passar. L'editora es diu Jen Daniel i al·lucina.
Con solo 7 años, caminó sola durante años por los países invadidos por los nazis, recorriendo miles de kilómetros en busca de sus padres deportados. Misha es ahora una mujer judía que reside en la zona de Boston. Sobrevivió al Holocausto y está aquí para contar su increíble historia de valor y supervivencia.
És molt gros, això que li va passar.
Sí, que és gros, sí.
És molt gros, és molt gros. Per això tothom vol que expliqui la seva història.
Però que anava caminant pels països.
Va marxar, va abandonar la família que l'havia acollit. Hem de tenir en compte, a veure, aquí hi ha una part...
Però hi havia gent que ajudava molts jueus a amagar-se dels nazis.
Ah, exacte. De fet, en el documental hi participen les persones que envolten aquest cas, d'acord? I una actriu fa de Misha, perquè la Misha no vol participar en aquesta història. Per tant, sentireu a vegades la seva veu parlant en primera persona, però no és ella, sinó una actriu que fa d'ella a partir de les memòries que va escriure en aquest llibre. Ara entendreu com comença aquesta història.
Nunca me habría imaginado que oiría algo así. Cuando Misha tenía 7 años, a sus padres los arrestaron los nazis.
y a ella le dijeron que los habían deportado. La dejaron a cargo de una familia católica de apellido De Waal. Ahí estaba segura. Le dieron una nueva identidad, Monique De Waal. Aquel engaño la salvó, pero allí se sentía marginada.
Acabé en una familia que no me quería, por no decir algo peor. Me odiaban, me llamaban inútil.
Solo el abuelo de su familia de acogida la trataba bien.
Me dijo que mis padres estaban en Alemania. Me enseñó con una brújula que estaba al este, así que no parecía estar muy lejos.
Ja tenim una nena a Bèlgica, perd els pares, que queden a mans dels nazis, l'adopta aquesta família catòlica i li esborren la identitat. Per tant, la missa explica que ella no sap qui és, que no recorda quins són els cognoms, el nom que li van posar la seva família de veritat, bueno, d'origen.
Però li fan per salvar-la.
Sí, clar, sí, 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 clar. Sí.
Però ella per després no pot remuntar la seva pròpia història perquè l'ha perdut, no la recorda.
En aquel momento, Misha tomó una gran decisión. Puso su vida patas arriba. Con 7 años, decidió ir caminando a Alemania en busca de sus padres. Así que cogió su brújula y algunas provisiones y se dirigió al este.
Sabía bien qué necesitaba. Solo lo básico. Comida, algo para beber y un cuchillo para protegerme. La primera noche dormí bajo un puente. No estaba lejos de casa. Fui muy inocente, si lo pienso hoy en día. En el mapa, Bélgica parecía muy pequeña y muy cerca de Alemania.
La Misha es converteix en una nòmada solitària, sent una nena de només 7 anys.
Les imatges són tremendes. Clar, no tenim fotografies d'aquell moment, però hi ha la recreació.
És on que veus 7 anys una... és molt petita.
És que és una nena petita caminant pràcticament descalça, amb unes sabates que s'han anat desgastant.
Vestideta, com sí. Les vestien aleshores a les nenes en aquella època.
Al mig del bosc.
Ella troba una societat... diu, ella explica que de tant en tant passa per ciutats que estan devastades per la guerra, perquè veu com maten els homes, que es troben situacions d'un gran perill, i per tant ella on se sent més acollida és en la vida salvatge, i aleshores hi ha tot un relat sobre la connexió que ella estableix amb la natura.
Però què menja aquesta nena?
El que va trobant, a vegades robava ous en una granja,
de vegades li donaven algun menjar, el que sigui,
i anava fent el seu camí. Tot plegat, clar, la història va fent cada vegada les delícies de l'editora que s'imagina l'èxit editorial.
Pensé que podria ser un libro fascinante. Fue a principios de los 90. Yo dirigía una editorial pequeña, más bien diminuta.
L'editora també veu els calés, eh?
Se li acercó i preguntó: ¿podemos hacer que llegue a más gente y llevarlo a otro nivel? Creo que podría crear algo gordo. Esa historia tendría su público, porque da un giro increíble.
Ella diu, da un giro increíble.
A veure.
Anem a veure...
El gir.
El gir.
Recuerdo que me acababa de pillar un granjero robando comida de su granja. Eché a correr aterrorizada y él corrió tras de mí. Cuando corres para salvarte vas a toda máquina. Y de repente... tuve la sensación de que alguien me observaba. Me di la vuelta y vi un animal majestuoso. A mí me pareció un perro enorme. El lobo parecía ir solo y yo necesitaba compañía. Era una loba gris preciosa. Busqué en mi bolsa algo para comer y le di un pedazo a la loba, pero no lo cogió. Tardé bastante, pero con el tiempo empezamos a caminar a la par. Pude ver su generosidad, percibir la fuerza que poseía. Me dejó vivir con ella. Era como una madre para mí. Mucho después pasó a ser una manada entera de lobos. Pero no sé cuánto estuve con ellos. Me aceptaron y me protegieron.
Sí, clar, això no és un llibre, és que és una pel·lícula i una sèrie...
I això te demostra el que sempre he dit, que són més persones que les persones, sí, ara, els animals. Ara. Els gossos, els
també
llops...
També et dic que és una cosa estranya, perquè els llops, si tenen gana... Els és igual, eh?
Les imatges que es veu, que són recreacions, es veu que el comparteixen... No, ell, de fet, ell explica que el menjar que els hi sobra amb ells és la que es menja ella.
Exacte, sobretot que primer... Ell explica els rituals que segueixen els llops, que sí. Primer menjava el mascle alfa, després el que menjaven la resta de llops, i ella diu que ja en tenia prou amb les restes que quedaven de...
I anava tot de llops, sí. Ella.
A les, sí. A la recreació de les imatges es veu ella caminant i alguns llops al costat. Sí.
A lomos, no? I encima... No,
a lomos no.
No, tant no. Senzillament és inclosa en el grup.
Penseu que aquí a Catalunya hi ha un munt d'històries de nens robats per llops. Eh?
Ah?
Sí, home, és...
Però sí, és poca broma, eh? Poca broma, això.
Quan vulgueu, vinga a parlar d'això al programa.
És que potser no...
Hay un montón de bebés robados por lobos.
Sí, que és, això és verídic, això està escrit amb històries de fa molts anys, quan hi havia molts llops a Catalunya.
Bueno, ara veurem on van a parar els llops.
Jane Daniel, l'editora, insisteix molt en que escrigui el llibre. Al principi la Misha no ho vol fer. Finalment la convenç la comunitat de sisplau, escriu
perquè
aquest
llibre. Perquè ella diu que és tornar a reviure tot
clar,
aquest tràngol.
I que en certa manera explica que un cop cedeix a aquesta petició, ella pateix molt escrivint aquell llibre. I és un èxit total.
Todos los editores extranjeros, uno tras otro vendimos los derechos de traducción en todo el mundo. Mi agente vino de California y me dijo que la quería Disney. Y punto, la quería.
Ja tenim a Disney.
El que faltava, home, és que esclar...
Aquests paguen bé, es veu.
Sí, paguen bé i a més la història és perfecta de Disney.
Estem parlant ja de molts diners, però és que la vol Disney i també la vol una altra persona que als Estats Units, si aquesta persona et fa cas, pots donar la teva vida per resolta durant un quant temps.
Cuando el libro se publicó en abril de 1997, pensé, a ver si conseguimos que Oprah hable de él.
Okay, this is one of my all-time favorite moments I'm having on television.
En esa época tenía un club de lectura. Si Oprah hablaba de tu libro, te garantizaba vender millones de copias. Era como ganar la lotería. Nos dijeron que le interesaba. Fue algo muy, muy importante. Y empezamos a creer que íbamos camino de vender un bestseller de los gordos.
Igual que el Grasset, eh? El Grasset, quan presenta un llibre al programa, allò és un èxit de vendes a lo loco, eh?
Bueno, perquè és l'Oprah Winfrey d'aquí, és l'Oprah d'aquí, i és el nostre.
I fa aquella frase abans de començar el programa, eh?
Sí, i el poema de Nadal damunt de la cadira.
Allò és preciós.
Allò és molt maco de veure.
Perdoni, però on està el cadàver?
Ah, bueno, de moment...
Qui ha matat aquí?
No, esperes, no hi ha cadàver de moment.
De moment encara no
hi ha. Som nosaltres, que fot un fred aquí, que farem tiesos.
Però ahir feia una calor.
Avui
sembla la morgue, això. Però,
ahí... los pezones como jarpia.
Oh. Ahir el Ramon Gené, que va venir amb samarreta manega curta, avui no, avui hauria pogut venir amb menorac, amb tres plomes, perquè fa un fred tremendo.
De geló.
Bueno, però ja estem una mica ambientats, perquè també era aquesta criatura que caminava pel mig del bosc, amb neu...
L'ambient ja ho demana, això, una mica. L'equip de l'Oprah Winfrey es posa a treballar i volen imatges de la Misha en contacte amb els llops.
Clar.
Com que la Misha té una amiga que té un centre de protecció on tenen llops en captiveri per protegir-los, que és una dona que també surt al documental i que es fan amigues...
A mi
també
em va semblar raro que tingués una amiga que tingués llops, però vaja...
Home, perquè si t'agraden tant els llops, tu saps que hi ha un lloc a prop, busques i et fas amiga d'aquella senyora i es veu que ja sabem que la Misha tenia això, un vincle especial amb aquests animals i, per tant, es converteix en habitual d'aquest centre. I, per tant, van allà a gravar imatges de recurs per al dia que la Oprah l'entrevista i faci el programa.
Jane Daniel me dijo que Oprah se estaba planteando hablar de la historia de Misha y que si podían enviar un equipo de producción para grabar a Misha con un lobo. Así que le dije que sí, claro.
Yo...
Le dije a Misha antes de entrar en el recinto que era un lobo adulto. Era un macho muy grande.
Yo aquí veía el
Se
final,
llamaba
¿eh?
Petro. Ay, ay, ay. Solo entró Misha. El técnico de sonido sacó el micro por la valla. Él no entró. Misha se puso en cuclillas y le dio de comer queso al lobo. Era muy cariñoso. Todo iba de maravilla. Entonces el lobo decidió posarle las patas sobre los hombros. Petro se apoyó sobre sus hombros y era mucho más alto que ella. Y de repente y muy rápido, el lobo abrió la boca y se llevó su cabeza entera a la boca. Despacito, colmillos a ambos lados de la sien. No me asusté. Nadie me había hablado del lobo feroz, ¿saben? El lobo le agarró la cabeza durante un minuto. Nos quedamos sin respiración.
La productora de Oprah la miraba.
Y luego, tan rápido como lo hizo, la soltó. Y entonces Misha dio un paso atrás y soltó un aullido. Se me pone la piel de gallina al contar la historia. Y desde atrás, muy al fondo del recinto, escuchamos un aú contestándole. Cuando aulló, ellos aullaron inmediatamente.
Una escena màgica.
Màgica del tot, jo no donava crèdit.
Que corrobora aquesta connexió. Però això
va haver-hi testimonis, és a dir...
Sí. És que es veu.
Això està gravat. Està gravat.
A veure, es veuen les imatges, és a dir, es veuen les fotografies de les imatges.
No es veuen les imatges.
Les imatges tal qual, gravades per un programa de televisió, no es veuen.
Però hi ha un testimoni.
Hi ha un parell de fotografies que recullen el dia.
I gent que ho va veure, que va passar això.
Que, com, per exemple, aquesta senyora mateixa que ho explica, la de la residència dels
llops,
és qui ho va veure. Què passa? Que quan arriba el dia que la Misha ha d'anar al plató de l'Oprah,
sí,
diu que no hi va. Que no hi vol anar.
I això?
I diu que no està portant bé aquesta situació i que no vol participar més de tot plegat.
De repente, Misha dejó de cooperar. No contestaba al teléfono, se oponía a todo. No quería ir, le venía mal. Necesitaba a alguien que cuidara sus mascotas.
Jane me cabreó mucho. Me sentía insegura. Mi marido le dijo mil veces: no puedes tener esa actitud con una superviviente.
Venga ya, era Oprah. Te buscas un cuidador de perros, de mascotas o lo que sea. Intentas estar disponible. No.
Los recuerdos, los malos recuerdos volvieron. Tenía pesadillas, estaba muy nerviosa.
Lo intentamos todo. Le escribí cartas diciendo que venderíamos millones. No, no, no.
¿Qué le sembla, señora Fletcher?
Em sembla un cas molt peculiar. Sabem si aquell llop era esquerrà?
Ostres, això no ho
no,
ningú detall, ho havia contemplat.
Però un detall,
per tant,
sí.
Això ho hauríem d'investigar. Per tant, continuï, sisplau.
Misha alega que per raons del trauma que va patir a la infantesa no pot continuar. L'editora no ho entén. A més, la Misha explica que té problemes econòmics i l'editora li diu, amb més motiu, vés-hi per solucionar tots aquests problemes econòmics que s'arreglaran de cop. Fins al dia que a l'editora li arriba una demanda a casa. La Misha l'ha denunciat i han d'anar a judici.
Jesús.
La Misha denuncia
a la seva editora.
A l'editora, la que li treu el llibre.
Esteu explicant molta cosa, no?
No, estem al principi.
Estem bé.
Ah, molt bé.
Sí, estem bé.
Perfecte, per la gent que pateix per els spoilers.
No.
I són 3:15 que deuen estar els informatius ja preparats, no, Marta?
Segur.
No, perquè si hem de patir, patim per tothom.
Perquè a les 7 comença l'Islàndia.
Ara no cal patir.
Però has de patir per l'Albert.
Val, perfecte. Ui.
I a més arriba el conflicte econòmic. Intervé l'advocada de la Misha i veureu què passa.
Descubrimos que Jane Daniel montó una empresa en las Islas Turcas y Caicos para que las regalías del extranjero fuesen directamente a su cuenta y nunca pagase por ellas.
Teníamos documentos, declaraciones de regalías para demostrar que se le pagó. Teníamos cheques cobrados que lo demostraban. Así que todo lo que decía podíamos refutarlo con documentos. No podía dar falso testimonio.
Bueno, ¿dónde estaba el dinero? Creo que el jurado se compadeció de ella.
El jurado estaba fascinado. Delante tenían a una mujer que sobrevivió al holocausto de niña y que había escrito una autobiografía. Estaban metidos de lleno y cautivados por esta historia.
La mateixa història que ens està fascinant a nosaltres, sí, fascina al jurat, claro, del judici. Per tant,
supervivent de l'Holocaust, travessa un munt de boscos, però, amb uns llops.
Però qui tenia el compte amb els cèntims en unes illes?
L'editora.
Ah, o sigui, s'havia agafat tots els cèntims.
Això diu l'advocada, i després l'editora replica que no, que podien demostrar amb documents que ho tenien tot correctament, conforme. Hi ha part del conflicte allà. El judici és molt agre, però la història d'una dona supervivent de l'Holocaust demandant una editora explotadora que se'n vol aprofitar, diguem que el jurat
ja
el té clar. Sí. La condemnen a pagar-li una indemnització multimilionària, la Jane Daniel no té els diners i s'enfonsa. A més, s'obsessiona un cop ha passat el judici i ha perdut, i ho ha perdut tot.
L'editora es queda sense res.
I s'obsessiona amb el cas perquè no entén en quin moment tota la història s'enfonsa i comença a fallar tot.
Perquè ella havia col·laborat fins al moment d'anar al programa de l'Oprah Winfrey. Fins aleshores era col·laboració màxima.
Exacte.
I de sobte se li
treu les cables. Perquè un llop va intentar menjar-se-li el cap, vés a saber.
La Jane Daniel explica això.
Perdí mi editorial. Me quitaron las regalías. Aquello me destruyó por completo. Acabé haciéndole una autopsia a lo que ocurrió, analizándolo pieza por pieza. Estaba en el despacho de mi abogado viendo registros antiguos y documentos. No tenía ni idea de qué encontraría. Abrí un archivo y vi la cuenta bancaria de Misha. Era la letra de Misha y su tarjeta de firma. Y allí venía el lugar y la fecha de nacimiento rellenados por Misha y el apellido de su madre. De repente tuve una revelación. Sabe quién es. Sabe dónde nació. Sabía quién era su madre. Se suponía que no sabía esas cosas. Perdió su identidad en la guerra. Aquello no encajaba. Sabía mucho más sobre su identidad de lo que me había dicho.
I a partir d'aquí us ho deixem d'explicar. Quina és la història de la Misha? Per què explica aquesta història dels llops? Això és el que descobrireu a Misha i los Lobos. Passen a participar en aquesta història una genealogista...
Que és una Indiana Jones, una senyora gran que és com això, una Indiana Jones, una rata de biblioteca extraordinària.
I una supervivent de l'Holocaust que s'encarrega de traçar tots els camins possibles per identificar el rastre de les persones i d'aquells nens. Els fets interessants del documental són que serveix per entendre també com va ser la vida d'aquests nens que van perdre el rastre dels seus pares i que van ser adoptats per altres famílies,
sí,
i com s'organitzaven els arxius per, esperant una època millor, poder recuperar aquests nens i tornar-los amb les seves famílies. A més de la història de la Misha.
Ara us poseu totes les alarmes que tingueu, totes, fins que hagueu vist Misha i los Lobos. Moltíssimes gràcies, Mònica.
A vosaltres.
48, 49 i 50! A Montse Interiors hem arribat al nostre 50è aniversari. Tots aquests anys no haurien estat possibles sense la confiança de clients, treballadors, col·laboradors, amics i fins i tot competidors. Gràcies per fer-nos costat. Qui sap què ens depara el futur? El que tenim clar és que ara som més que una empresa familiar. Som una gran família. Montse Interiors, 50 anys.
Versió RAC1.
Si mirem enrere, el camí ha estat llarg. Si mirem endavant, el camí no és senzill. Juntes decidim cada dia el nostre futur. Decidim un país més lliure, més just, més verd, més pròsper. Un país on ningú no es quedi enrere. El món no s'atura, nosaltres tampoc. El futur no s'espera. Fem-lo plegats. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
Tot ok. Tens una salut de ferro, Miquel.
Gràcies, doctor. Desconnecto, que tinc una reunió de feina.
A Orange reinventem les nostres tarifes Love Empresa. Ara inclouen coses tan importants per al teu negoci com és la salut. Per això t'oferim Orange Salut amb Mafre. Truca ja al 1414. Les coses canvien i amb Orange Empresa el teu negoci també. Orange.
Fascinació. Alegria. Sorpresa. Passió. Hi ha un lloc on tot allò que se sent és un plaer. Reserva aparadores amb un 25% de descompte i torna a somiar on l'hivern et cobreix d'emocions. Aparadores.
Versió RAC 1 amb Marc Serra.
David Solans, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Però abans la Vane m'ha promès un regal.
Que no
sé què és, a veure.
Pues esto es para ti, porque sí. Lo compré, pero como me abducieron los extraterrestres, pues no te lo puedo entregar hasta ahora.
Dáselo,
pues cumpleaños.
Explica.
Això és una ampolleta que posa true fruits a dalt de tot.
Sí.
Posa Papà Noel, llena'm el tanque.
Oi.
I una imatge de Letizia Sabater, pues i això entenc que és la línia de sucs que ha tret Letizia Sabater.
Exactamente. Es un producto exclusivo.
Preciós.
Y edición limitada.
Qué bonita.
Yo te traigo.
Mira, mírala. Pa' que me arranque, pa' no te llename el tanque. Lléname el tanque. Moltes gràcies, Vane. Ella ho ven com probat mis fluidos, eh?
Sí. Vull dir que... Hombre, claro, eso probar su fluido y luego una vez te has probado su fluido lo puedes limpiar y usar para otros productos y así nunca pierde el tanque.
Muy bien.
Siempre llenando el tanque.
Em pareix perquè estic aquí llegint les instruccions que posa no golpear la tapa, agitar bien.
Hombre, agítalo bien, cariño.
Bona pregunta.
Clasca.
Bueno, smoothie purple, preparado de zumos de fruta, ingredientes. Bueno. Zumo de manzana, puré de plátano, puré de arándano, puré de grosella, puré de grosella negra, zumo de naranja i puré de frambuesa.
Serà bo.
Tot natural,
segur, eh? Segur que serà
bo.
No, ara no vull.
Vinga, ja no t'arcanque.
Va, David, què expliques?
Doncs mira, avui us porto un tema que us pot ser útil, que ve arran d'un fil de Twitter que s'ha fet viral durant aquestes festes. Es tracta del fil de Sergio Aillón, una persona tartamuda, que ha explicat què has de fer si mantens una conversa amb algú que té tartamudesa.
Ostres.
Ell donava... Sí, perquè no...
Doncs sí.
L'obvi no és tan obvi.
No, perquè ell... és que genera... Jo tinc dos problemes. Aquest és un, i la persona, que, parlant de Letizia Sabater, que mira cap un cantó, un ull, i l'altre un altre, sí, com el Dioni, no sé on mirar.
Doncs el tema aquest...
Què dius, Dioni?
Lo mejor es ponerse que el bizco se pone a gafas de sol y tú también.
Ah, també, molt bé.
Doncs bé, aquest fil donava una sèrie de claus i Recuponcat ha parlat amb el president de l'Associació de Tartamudesa de Catalunya, Josep Sant Salvador. Anem a pams. Hi ha 8 punts que has de seguir. Com ho hem de fer? Primer, no li acabis les frases. Potser amb la millor intenció intentaràs completar la frase o la paraula que no pot acabar una persona tartamuda, però és el pitjor que pots fer, segons ha explicat Josep Sant Salvador.
No, en aquí és que poden passar que dues coses. Una és que la majoria de les vegades, si la persona ens endevinés la paraula, encara tindria, entre cometes, un passe. Però és que la majoria de les vegades a sobre no endevinen la paraula que nosaltres volem dir. I aleshores la tenim que acabar de dient igualment.
Tota la raó.
I després, si ens l'acaben, encara que ens encertin la paraula, aleshores a nosaltres ens provoca un estrès addicional perquè sabem que quan tenim un bloqueig, l'altra persona ja ens vol acabar la paraula, que nosaltres, per evitar això, la volem dir-la molt més ràpid, i a l'intentar dir-la molt més ràpid és quan ens bloquegem més.
Molt ben pensat, molt ben raonat.
Clar, important saber això. Després, a
antes
dos...
en català se'n deia quec.
Sí,
quec i quequejar.
Doncs el segon consell és no donis petits consells precisament de com ha de parlar, no et posis nerviós o a poc, no, això no. Tercer, no modifiquis la teva conducta conserva la normalitat, eh? Comporta
bueno,
com,
a veure, com, sí, com, a veure, com, a veure, estem no, parlant d'una persona normal, eh? Sí, no, sí, sí, com si t'ataqués un llop a Yellowstone. No se mueva, continuï tranquil·lo.
Bueno, sí. Quart punt, no esquivis la mirada. Mantenir el contacte visual amb la persona tartamuda ajuda a fer la conversa més fluida perquè li dona calma i li dona confiança.
Ens sol posar nerviosos quan veiem que l'altra persona se sent incòmoda davant el nostre bloqueig o de les nostres repeticions i veiem que no sap què fer o que no sap com actuar. Aleshores, que nosaltres detectem que l'altra persona no sap què fer i nosaltres és quan s'haurà d'augmentar el nostre tartamudeig.
És a dir, quan més vulguis ajudar, més nerviosos els poses i pitjor va tot.
Sí, de fet, el cinquè punt va per aquí, perquè diu, evita felicitar-lo quan es desencallin una paraula. Allò home, molt bé. No.
Tampoc la...
A veure, si no, ho diuen que... és que deu haver-hi gent
que fa, gent que aplaudeix explicava... quan... Home, a veure...
És que explicava al president de l'Associació de Tartamuts que li passa això. Sisè punt, no li diguis que respiri ni que pensi les coses abans de dir-les. Coses òbvies, però que li passen.
Ai, mira, no s'ho
puede decir, no. També, quan parlis, home, que... quan parlis tu, això és curiós, però també és interessant. Quan parles tu, no t'embalis. És a dir, no parles tu molt ràpid, perquè això crea com un efecte contagi que fa que...
Que ell també s'acceleri i l'altra persona s'acceleri, clar.
I la vuitena és molt òbvia, és no t'enriguis, però encara que sembli evident, hi ha gent que per relativitzar la situació, doncs potser s'enriu o riu una mica.
Jo del que has dit sí que és veritat que el que trobo és que la gent intenta acabar les frases sí, i les paraules. Sí. Això sí que ho fan, eh?
Mía, va, hay que hacer un máster para hablar con un cartaja.
Ara, aquests són els punts.
Ja està, estem intentant justament explicar... com has de parlar amb una persona
que se'm sembla esmaneja
no, i has de dir tartaja, sí. No, és una persona que tartamudeja l'altra, tampoc, és que no
lo mejor hacer una broma, no? quítalo de l'enxufe
no, que ho diu que no t'enriguis que no facis broma
estem a consells amb l'Ada i la Mare veig que no han funcionat, anem a les curiositats. Anem escoltant la cançó. I'm a Scatman. Si sí, sabeu informació per internet del que canta aquesta cançó, que és Scatman John, llegireu que és tartamut des de
ah,
petit.
Sí?
Sí, però que quan canta és l'únic moment en què no tartamudeja.
Això ho va explicar el Pàmies quan va presentar la secció. La nova música de la secció.
Doncs això és cert, hi ha gent que es pregunta si això és veritat o no, i si és cert que les persones tartamudes, no només l'Scatman, no tartamudegen quan canten. Doncs sí, és veritat, els tartamuts no s'encallen quan canten una cançó, però no només en aquest cas, també en d'altres, com ens explica el president de l'Associació Tartamudesa de Catalunya, Josep Sant Salvador. Altres
ni
casos.
Quan cantem tartamudegem, ni quan fem teatre tampoc tartamudegem, i tampoc quan parlem amb algun animal o amb un bebè.
Increïble, això sí que és un fenomen que... i no se sap per què és, no? O què?
Era el Víctor Endrina, que l'estava entrevistant i no s'ha dit.
En aquests casos, és el problema de la tartamudesa ve quan un es té que comunicar amb una altra persona. Quan hi ha resposta de l'altra persona. Clar. És a dir, molta part és una qüestió psicològica.
Clar, perquè un bebè no et respondrà,
ni un animal tampoc.
Ni et jutjarà, ni res, clar. I si li parles a una planta perquè creixi més, doncs tampoc tartamudejaràs.
Exacte. I quan fem teatre, com que adoptem un altre personatge que no som nosaltres mateixos, automàticament desapareix la tartamudesa.
Que interessant, que interessant.
Bueno, entonces es que tenemos que ir con un traje de estos de... un epi de estos, de, ¿no? Tenemos un traje anti explosiones nucleares... 5 metros de distancia, ¿vale? Meternos dentro de una burbuja de cristal. Vamos, madre mía, es que parece que estemos aquí con un artefacto nuclear. No se puede ni tocar, ni hablar, ni decir, ni...
Tienes que hablar por un telefonillo como en el Macauto.
ni eso, chaval, porque si te pierdes es que te pierdes la cobertura.
Bé, mira, per acabar, diré que la banda de Scatman també va ser tartamuda Marilyn Monroe o, per exemple, Nicole Kidman o Rowan Atkinson.
Ah, sí, Rowan Atkinson. Ah, sí, tartamut. Bueno, és que clar, com que fas aquests sons no sé mai què dius ni què deixes de dir.
De fet, una cosa que no se sap gaire és que aquests papers de mig cinema mut que feia, perquè Mr. Bean no és que parli gaire, era per això, era perquè era tartamut. I també, a Catalunya, el cantant de Gossos, Nacho Tarrés.
Ah, molt bé.
O sigui, gent que canta molt bé, interpreta molt bé, però que, bé, tenien... aquesta tartamudesa.
Doncs amb aquests consells ho deixarem. David, moltíssimes gràcies.
A tu, que vagi bé.
Nosaltres demà hi tornem a partir de les 3 de la tarda, si voleu venir. Quina hora? Doncs a les 3 mateix serem aquí. Apa, adéu.
Adéu.
RAC 1.
Posa't en forma amb Basic Fit. Et mereixes sentir-te bé amb tu mateix, així que fes del fitness un bàsic a la teva vida. Fes-te soci ara, emporta't una motxilla de regal i entrena 5 setmanes gratis. Basic Fit. Go for it.
Conductor i conductora, aquest missatge t'interessa i molt. Aparca els pàrquings Saba i Saba Barcelona Bamsa amb un 50% de descompte durant 3 mesos activant Saba Ticketless a l'app o a saba.es. Sí, sí, a meitat de preu. I també més còmodament. Paga menys i oblida't dels tiquets i els caixers de sempre. Promoció vàlida fins al 28 de febrer.
Volar amb helicòpter és una sensació única. Ara, Coptering amplia la seva oferta de vols privats. Nou servei de trasllat de passatgers amb helicòpter. Un camp de golf a la Costa Brava? La segona residència a la Cerdanya? Un hotel? Un restaurant? Aparca el cotxe i deixa que els nostres pilots et portin on vulguis de forma més ràpida i segura. Més informació a coptering.com.
Individu, propietat i competència. El sistema neoliberal puja escena en una comèdia on l'humor més negre i absurd es posa al servei del discurs més polític. Els ocells de la calòrica. Última temporada a Barcelona. 13 úniques funcions.